La tendència començada l'any passat d'un descens en la població estrangera establerta a la ciutat s'ha consolidat durant aquest 2011. Segons dades corresponents a l'1 de gener, un total de 278.320 immigrants viuen ara a la capital catalana, el que representa al voltant d'un 2% menys dels que estaven compatibilitzats al 2010. En termes absoluts, els ciutadans de procedència forana representen ara el 17,3% dels habitants de la ciutat, una ràtio sensiblement menor a la que es va registrar el 2009, que era del 18,1%. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquesta disminució sostinguda obeeix a dues causes principals. Per una banda, hi ha la crisi econòmica, que ha fet reduir sensiblement les expectatives de molts nouvinguts de trobar feina, i per l'altra, l'enduriment en els controls que s'estan produint en molts països tradicionalment emissors d'immigració. Pel que fa a la procedència dels nouvinguts, enguany s'ha produït un canvi significatiu. Els pakistanesos s'han convertit en el col·lectiu més nombrós a Barcelona, amb 22.342 residents, 4.192 més que fa un any. L'arribada d'aquest flux ha propiciat que els italians, que fins al 2010 lideraven el rànquing, ara hagin baixat fins a la segona posició amb un volum que fluctua al voltant dels 22.000 empadronats. També s'observa una tendència decreixent respecte a l'any passat en els immigrants que procedeixen de l'Amèrica Llatina, principalment l'Equador, Bolívia o el Perú. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un Poble. Qui et parla i acompanya, en Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un Poble, amb Jordi García.
I també amb Mari Carmen Aguilar, que tenim a la banda tècnica. També de meu tinc a la Mireia Gutiérrez, molt bon dia.
Bon dia.
I a l'Anna Preses, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Comencem parlant de les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Sant Andreu.
Avui comencen les jornades de portes obertes a les escoles bressol municipals de Sant Andreu, perquè els pares i mares coneguin com serà l'escola bressol on anirà l'any que ve el seu fill. Hi ha diverses escoles bressol i dates per apuntar-s'hi, com per exemple, en primer lloc, l'Escola d'Educació Infantil al Mar, al carrer Castellvell, número 1, el 29 de març, de 5 a 6 de la tarda.
També l'Escola Bressol Municipal El Palomar, al carrer Malalts 45, el EBM El Palomar, 6 d'abril de 17 a 18:30 hores, visites concertades.
L'Escola Bressol Municipal El Tren, a la via Barcino número 39. La jornada és el 28 d'abril i cal concertar visita.
L'Escola Bressol Municipal El Caminet del Beixós, el carrer Quito número 2, la EBM El Caminet del Beixós i les visites també són concertades.
L'Escola Bressol Municipal Manigua, el carrer Garcilaso 232, el 28 d'abril de 5:45 de la tarda a 7.
L'Escola Bressol Municipal El Parc del Pegaso, al carrer Portugal número 60, EBM El Parc del Pegaso i les portes obertes estaran a l'abril.
L'Escola Bressol Municipal Les Quatre Torres, al carrer Augusto César Sandino número 9, durant el mes d'abril i cal concertar cita prèvia.
L'Escola Bressol Municipal Icària, al carrer Costa Rica número 22, EBM Icària 29 d'abril a les 17 hores.
I ja que parlem d'escoles, doncs el que podem fer és anar-nos-en cap a Sant Andreu perquè podem dir que ha registrat una davallada de demanda de places escolars.
Ja s'han fet públiques les llistes ordenades de les preinscripcions per al curs 2011-2012 a l'educació infantil de 3 a 6 anys, a l'educació primària de 6 a 12 i l'educació secundària obligatòria de 12 a 16. Els resultats són els que s'han obtingut un cop resoltes les reclamacions, d'acord amb el barem global i el sorteig públic. Segons han avançat fonts del Consorci d'Educació de Barcelona, aquestes llistes s'han de consultar per saber el resultat de possibles reclamacions o la resolució d'algunes duplicitats. Les mateixes fonts han advertit que no són les llistes definitives d'assignació, ja que encara no s'ha acabat el treball de gestió interna i poden haver canvis. Els resultats definitius es donaran a conèixer el dia 2 de maig.
Molt bé, doncs hem de dir que des del Consorci s'ha explicat que en casos com aquest el que es fa és crear allò que popularment es coneix com el nom d'un bolet. Es tracta d'un grup que es crea en una escola i que ho fa expressament per una bossa de nens que han quedat sense plaça. Molt bé, doncs arribat a aquest punt també podem parlar de que Sant Andreu ja disposa de 1.554 places gratuïtes d'aparcament provisional.
El programa d'implantació de places d'aparcament temporal en superfície imposat pel districte pretén donar resposta temporal a la supressió d'aparcaments fruit de les actuacions de reurbanització de carrers amb l'objectiu de prioritzar la seguretat i accessibilitat dels vianants. El pla d'aparcaments iniciat l'any 2009 ja va permetre posar en servei 622 places gratuïtes aquell mateix any. I hores d'ara, com a fruit de la implantació del pla amb noves actuacions, el districte té funcionament en un total de 1.554 places distribuïdes en 21 zones que comprenen la major part dels barris, amb l'objectiu d'alliberar espais per poder encabir els cotxes. Els vehicles s'han portat a terme diverses actuacions que han afectat bàsicament a tres tipus d'espais: solars desocupats de titularitat municipal, solars desocupats propietat de tercers, particulars a DIF, i la transformació de la mateixa a la via pública on està permès l'aparcament.
Doncs en solars municipals podríem dir que la creació de nous espais fent una actuació de pavimentació i senyalització bàsica.
En solars de tercer, la realització d'acords amb privats a DIF o altres operadors per habilitar solars de la seva propietat.
I també en calçades amb estacionament no permès, és a dir, la creació de nous espais modificant determinades característiques de la via amb una nova senyalització vertical i horitzontal per senyalitzar l'aparcament permès de la zona.
També en calçades amb estacionament permès, en cordó, ampliació de places permetent i de l'estacionament en bateria en una o en les dues bandes mitjançant una modificació de la senyalització tant vertical com horitzontal de tota la zona, indicant de manera provisional la reducció de carrils de circulació a la zona. Aquesta es tracta d'una actuació provisional, però sense dada la finalització, mentre no canvien les circumstàncies actuals en quant a disponibilitat d'espais per a la estacionar o es doni un ús definitiu als espais ocupats en el cas dels solars i, per tant, es podran afegir nous espais. Arran dels bons resultats per la implantació de l'àrea verda al barri de Navas, es va decidir introduir-la també a Sant Andreu i ara ja està en estudi a la Sagrera i al Congrés Indians. A començaments d'any es va inaugurar l'aparcament soterrani en la Trinitat Vella amb 118 places i està en construcció el de Casernes de Navas amb més de 200.
I ara parlem de novament de Sant Andreu perquè recuperarà enguany la plaça de les Havaneres.
Una de les més grans i alhora més estratègiques ferides urbanes causades per la construcció de la línia L9 i L10 del metro comença a cicatritzar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del Gran Pou obert el 2007 a la plaça de les Havaneres, que està situada a prop de la Meridiana entre els barris del Congrés Indians i Navas, a l'extrem oest de Sant Andreu. En un termini de 6 mesos, segons el departament, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fesomia amb arbres, espais d'oci i de jocs infantils, bancs, fonts i altres elements de mobiliari urbà. La Generalitat ha iniciat el tancament al nivell de la superfície de l'espectacular cavitat de 23 metres de diàmetre i 62 de profunditat, per emprendre després la reurbanització de la zona. Una vegada cobert, el pou se seguirà usant com a punt de ventilació dels túnels de la L9 i l'L10 i també de la L4. Així mateix, acollirà una sortida d'emergència d'aquestes tres noves línies de la xarxa de transport públic metropolità.
Per tant, la plaça serà principalment d'ús de vianants, encara que amb l'accés obert als vehicles dels edificis situats als tres carrers que delimiten l'espai públic, és a dir, el carrer d'Olesa, el carrer Jordi de Sant Jordi i el carrer Camp Florit. I anem a una altra informació que ens porta a parlar del comerç. El comerç de la ciutat resisteix i només perd el 5% de les botigues en 2 anys.
Després de més de 2 anys de visible agitació comercial a la ciutat, en forma de centenars de botigues que es tanquen per l'estocada de la crisi i de moltes altres obertures a la recerca precisament d'una nova oportunitat, l'arribada d'un macroespai com Arenas Barcelona ha generat una expectació ciutadana descomunal. I és que, novetat a part, aquest recint lúdic i comercial retorna la il·lusió o el miratge del consumisme, de l'empenta econòmica de la ciutat. També reobre la caixa dels trons? Devorarà el comerç del barri? No, Així ho sostenen tant les administracions com els comerciants, i així ho pretén entreveure o permet entreveure una dada rellevant, malgrat l'aparent onada de tancaments. És una càlcula que la capital catalana es calcula que la capital catalana ha perdut només al voltant d'un 5% de negocis en els últims dos anys. Per ser més exacts, té un 2,4% menys de botigues minoristes i un 9,4% menys de majoristes, segons les dades de la Seguretat Social que té l'Ajuntament. Un balanç més positiu que el que dibuixen els cartells on diu es traspassa, tan visibles en molts establiments del barri, la Fundació Barcelona Comerç, que aglutina els 17 eixos comercials estructurats de forma professional, amb gerència i pla de dinamització, també fa un diagnòstic, amb les seves pròpies dades i un descens aproximat del 5% de comerços.
Doncs, però compte, la xifra no significa que el sector tingui una enorme resistència a la crisi. De fet, són molts els petits empresaris que es veuen obligats a baixar definitivament la persiana. Es tanquen botigues, però moltes es tornen a obrir aviat, segons apunta Joan Mateu, president d'aquesta Fundació del Comerç, amb el qual doncs, tindrem l'oportunitat avui de parlar amb ell en aquest mateix programa d'aquest tema. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, el que és el repàs inicial de les informacions del dia, i ara el que fem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit. Fins ara.
Vai com Deus, volta logo. Vai com Deus. cos tampoc. I m'expliques si la Sílvia s'ha serenat, si el teu vell capità s'ha acostumat a la terra ferma. I ara t'he de dir adéu, va tornar al meu cervell a Barcelona. I sàpigues que molts cops entre el tràfic de la ciutat la teva veu ressona. Vai con Deus, vai con Deus, e voltalo.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella.
Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Joan Mateu, que és el responsable de la Fundació Barcelona Comerç. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis el que hem llegit, que és que el comerç de la ciutat està resistint, no?, malgrat el que sembla, doncs, que un creixement dels centres comercials.
Bé, jo crec que més que un creixement dels centres comercials, el que ja estem acusant tots, tant els més grans com els mitjans com els més petits, és la crisi que ens està afectant, evidentment. La baixada del consum i la reducció de despesa, doncs, és evident que està... des de fa un parell d'anys que està tocant fort el comerç, perquè evidentment el comerç es basa en el consum, i si el consum està sota mínims, el comerç estem sota mínims. També és veritat que hauríem de marcar tres parts amb aquest concepte global de comerç. No?
Sí.
Una part seria justament el que hem dit, doncs els centres comercials, que aquests doncs tenen, doncs, evidentment tenen una caiguda que els afecta fortament des del punt de vista de que tenen unes estructures que són poc molt grosses i poc àgils i que no es poden, doncs, variar així com així. Per tant, si tens el cost d'estructura elevat i et baixen les vendes, doncs és evident, doncs, que tot el conjunt es ressent. Per altra banda, tenim els eixos comercials, que són els que estan resistint millor en tot aquest moment difícil, perquè, per una banda, doncs, hi ha hagut un punt que és un cert comerç que no ha aguantat i ha tancat, però al mateix temps una sèrie de gent bé emprenedora des del punt de vista del propi comerç, des de l'empresa comercial, bé gent que s'ha quedat fora de la indústria o fora de uns serveis determinats per els problemes que tenia, que el que ha fet és invertir en obrir un nou comerç. Per tant, dintre dels eixos, d'una manera més o menys resistible, doncs el tancament de botigues s'hi ha correspost un obrir en el mateix lloc botigues noves d'altre tipus de comerç. I això ha permès que aquestes xifres que tant nosaltres com l'Ajuntament donem, de que hi ha hagut una caiguda que no sobrepassa un 5% en el conjunt global del comerç de la ciutat. Una altra cosa diferent és que els que ho estan passant pitjor són el tipus de comerç que està, diguem-ne, situat a zones més aïllades. El tipus de comerç que no està dintre d'un eix comercial, doncs, i que, per tant, doncs, queda més reduït al seu ambient més immediat, és evident que pot ser bastant pitjor.
Sí, que és fonamental el fet de pertanyar a un eix comercial, llavors.
És fonamental, més que pertanyar a un eix comercial, és fonamental el fet associatiu.
Uh-huh.
O sigui, que una sèrie de comerços es posin d'acord en fer una activitat determinada o una acció determinada.
Uh-huh.
El que ho té molt malament és el comerç que treballa només de forma individual.
Perquè d'aquesta manera doncs, podem veure el que es realitza des de l'eix comercial de Sant Andreu.
Sí, evidentment, perquè, bueno, però l'eix comercial de Sant Andreu, abans de ser un eix comercial, va ser una associació d'uns quants que es van ajuntar per fer coses.
Uh-huh.
O sigui, tothom té la capacitat d'ajuntar-se i intentar fer coses si realment hi ha la voluntat aquesta col·lectiva.
Exacte.
Per tant, és molt important el fet doncs, de que hi hagi activitats com les del que es fan a la primavera a la Ramel Fabra i Puig per part de Sant Andreu Comerç, no?
Sí, que hi hagi activitat en els dos sentits, en el sentit, diguem-ne, de traure gent a la zona, per una banda, però també activitat des del punt de vista comercial, des del punt de vista d'ofertes, des del punt de vista de promocions comercials des del punt de vista d'atractivitat comercial econòmica. I, per tant, aquesta és la necessitat evident que té el comerç avui en dia.
Uh-huh.
Per tant, el fet de que al costat mateix de l'eix comercial de Sants i Creu Coberta ara hi hagi l'Arenes, doncs potser el fet d'haver activat abans el seu centre comercial doncs no els afectarà tant, no?
Bueno, i no solament no els afectarà tant, sinó que a més en poden treure un profit, diguem-ne, evident, perquè tenen una atractivitat d'una quantitat de gent que anirà al seu eix, o sigui, a tocar del seu eix, no?
Clar.
Per exemple, és molt diferent un plantejament, i per això nosaltres sempre insistim de que lo important és formar part de la urbana, no és el mateix que tu vagis a les Arenes, que les Arenes està a la plaça Espanya, i a la pròpia plaça Espanya comença Creu Coberta Sants, i per tant, tu només has de caminar 10 passes per veure coses que puguin semblar-te atractives d'allà. Que una història tipus de maquinista, està en un lloc aïllat,
exacte,
i has d'anar expressament, i que no té un lligam evident amb la trama urbana immediata. Llavors, és evident que és molt millor i és molt més integrador una història tipus el Cort Inglés, que se situa al mig de la plaça Catalunya o de Diagonal, que no el Cort Inglés, que se situa a Can d'Aragó, doncs en un lloc que si no hi vas en cotxe doncs difícilment hi vas.
També tenim la informació de que el petit comerç es nega a obrir més dies festius, no?
Evidentment, però a més no és que es negui a obrir, és que, aviam, el petit comerç també, i el gran, també fem estudis, també mirem les coses. I l'estudi que hem fet des de fa bastants anys és que pel fet d'obrir més festius, no per això al final d'any s'incrementaran les vendes. Dit d'una altra manera, si jo venc rentadores i obro el diumenge i em venen a comprar el diumenge, doncs la rentadora que vendré el diumenge no la vendré el dilluns, ni el dimarts, ni el dimecres, ni la setmana següent.
Clar.
Per tant, i qui diu això, diu, pel fet de que obri el diumenge no vendré més parells de sabates. Si jo necessito un parell de sabates, el compro. Vale? Però un, no perquè, mira, com que és diumenge, ara en compraré dos. Va, per tant, al final d'any, els resultats econòmics són els mateixos, has venut el mateix, però l'increment del cost de l'obertura d'aquests 50 festius és brutal. Per tant, una de dues. Si resulta que perds diners o es repercuteixes augmentant preus, o realment això acaba produint-te doncs, el tancament. Llavors, per què hi ha aquesta insistència a obrir doncs el festiu? Home, perquè la gran superfície es troba justament pel fet que està aïllada del centre de la ciutat, doncs resulta que només té gent que hi va al cap de setmana. O sigui, de dilluns a dijous no hi va pràcticament ningú, i el divendres i dissabte doncs són els dies que tenen més gent i que venen. Clar, el seu raonament és cert. Si podem obrir el diumenge serà un dia que també vendrem. En base a diguem-ne, treure-li de manera, diguem-ne, clara, doncs, la clientela en el del centre que, de l'eix comercial, que resultarà que el dilluns, com que ja m'han vingut a comprar a mi el televisor, no l'he anat a comprar a l'eix comercial.
Clar.
I aquesta és la raó fonamental d'aquesta història, però això està clar. O sigui, si comparem els 4 que es poden beneficiar amb els 100.000 que quedarien afectats a tot Catalunya, està clar que la cosa està clara.
Sí. O sigui que el petit comerç surt reforçat d'alguna manera.
Jo crec que sí, jo crec que és evident que nosaltres tenim raons clarament suficients. Home, hi ha una cosa que està clara. O sigui, el PIB, el tant percent de PIB del comerç a la ciutat de Barcelona ha passat del 8% que era fa 3 anys al, si no recordo malament, l'Ajuntament deia que estava al voltant del 13.
11,5.
Bé, doncs l'11,5. El que vol dir que ha augmentat la importància del comerç. Sobretot, no únicament amb el tema del PIB, sinó també amb el tema de l'ocupació. Sí, com diu un economista important de casa nostra, el comerç és l'única cosa que no localitza. No? Nosaltres no deslocalitzem. Nosaltres estem on estem, i estem en el territori. No ens n'anem a Praga a obrir botigues a tancar les de Barcelona. Per tant, des d'un punt de vista, som la font més important en aquests moments d'ocupació de la ciutat. Tot això són elements més que suficients com perquè la reflexió sobre la necessitat de preservar doncs, aquest bé que tenim doncs, sigui clara.
Doncs aprofitem que tenim el petit comerç més a l'abast nostre doncs, per acostar-nos. No?
Exacte. Exacte. I això també, vull dir, al mateix temps, doncs, evitar desplaçaments innecessaris, despesa energètica, cotxes amunt i avall, entrades i pises de les carreteres de no sé què, etcètera.
D'acord.
Doncs ho tindrem tot això en compte i, evidentment, doncs, que si volem un tracte doncs, més cordial i més directe, doncs, evidentment, no tenim cap mena de dubte que hem d'apostar pel petit comerç, no?
Doncs això sembla. Nosaltres estem començant.
D'acord. Doncs, Joan Mateu, moltíssimes gràcies. Hem de dir que Joan Mateu és president de la Fundació Barcelona Comerç i que doncs, esperem que en altres ocasions doncs, tinguem la possibilitat de continuar parlant d'aquest tema perquè és força interessant doncs, per la gent d'aquí dels nostres barris.
Molt bé.
Molt bé, doncs molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia. Molt bé, doncs tal com us hem comentat, doncs, després de més de 2 anys de visible agitació comercial a la ciutat en forma de centenars de botigues que es tanquen per l'estocada de la crisi i de moltes altres obertures a la recerca precisament d'una nova oportunitat, l'arribada de grans espais doncs, tampoc no afecten tan directament com ens explicava fa un moment doncs, en Joan Mateu, que com hem dit és president de la Fundació Barcelona Comerç. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara.
Estima. Sent que el teu somriure enmig de sa gent quan va passejant pel carrer és tot sol com sempre i hi ha temps per esborrar tots els records de la tristor que un dia va fer m'olvidar aquest desembre.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la tècnica d'educació del districte, la senyora Pilar Llagunar. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis el tema del Sant Andreu, que ha registrat doncs una davallada de demandes de places escolars.
Ahà. Bueno, en algunes zones, eh? Uh-huh. Suposo que en relació a altres anys, que sempre hi havia molta més demanda que oferta, aquest any doncs s'ha compensat, s'ha equilibrat. Eh? Uh-huh. Aleshores, estem parlant de primari, bueno, de segon cicle d'educació infantil, és a dir, a partir de P3 fins a secundària. Eh?
Sí.
Aleshores, sí, és cert que aquest any doncs, els alumnes del barri de Sant Andreu, concretament, doncs podran recol·locar-se, si no és amb la primera opció que vam posar, amb la segona.
Uh-huh.
Però amb un alt percentatge de primeres opcions, vull dir que els pares que han escollit una primera opció doncs podran fruir d'aquesta elecció, a diferència, ja dic, d'altres anys. Bueno, sí. Ara, en aquests moments, perquè ho sapigueu també, els que esteu escoltant, doncs el dia 23 de març es van fer públiques les llistes ja baremades,
sí.
És a dir, que avui, a data d'avui, un pare sap perfectament a quina escola ha entrat el seu fill, si a la primera opció, la segona, la tercera, i en el cas que no se li hagi adjudicat cap de les que va demanar, hi ha un servei d'atenció a les famílies, que serà el dia 3, 4 i 5 de maig,
uh-huh.
On doncs podran, de les places que quedin lliures, podran demanar un canvi d'aquella escola doncs, que ells doncs, no volen, no? Vull dir que no van demanar i que se'ls ha otorgat el procés legal corresponent i podran demanar el canvi. Eh?
Sí, encara tenen la possibilitat. No?
Sí, encara tenen. Ells, m'he equivocat, el dia 23 de març es van fer públiques les llistes baremades
uh-huh.
i fins al dia 2 de maig no se sabran les llistes de l'alumnat admès ja definitives,
uh-huh.
perquè durant aquests períodes doncs, s'han d'acabar de baremar, s'han de veure les reclamacions, perquè pot ser que pares vegin les llistes baremades i no estiguin d'acord amb la puntuació.
Uh-huh.
Diguéssim que el 2 de maig els pares saben ja perfectament a quina escola estan admesos els seus fills. I
uh-huh.
després vindrien aquestes dates que us he explicat, el 3, 4 i 5 de maig, per a aquells pares que se'ls ha otorgat una escola que en cap cas havien demanat, doncs puguin intentar canviar-la.
Uh-huh.
I aleshores ja el pas final seria del 6 al 10 de juny, que es procediria a fer la matriculació dels centres.
Uh-huh.
Això pel que fa de P3 fins a secundària obligatòria.
Sí.
Pel que fa a les escoles bressol, encara no ha sortit el decret de preinscripció i tot augura que serà doncs, la primera quinzena de maig, però encara no se sap. Eh?
Sí, que la primera quinzena de maig.
De maig, exacte. Uh-huh. El que sí que ja han començat són les portes obertes de les escoles bressol que tenim al districte, que tenim 8 escoles més 2 de nova creació.
Uh-huh.
I aleshores, bueno, això es pot consultar amb el famós fulletó de Barcelona és una bona escola, que es pot trobar a la seu del districte, o a la web del districte també. Aleshores, cada escola ha escollit una data diferent, que va des de març fins a finals d'abril, principis de maig, i la majoria són en visites concertades.
Uh-huh. El que sí que tenim és que hi ha l'escola al tren d'aquí
sí.
de la Trinitat Vella, que també és la primera vegada que obre, no?
Bueno, a l'escola, no, l'escola del tren és un cas d'una escola reformada,
eh?
És a dir, que hi ha unes obres majors i passa a ser una escola doncs, molt més gran del que era fins ara, amb un edifici totalment nou.
Uh-huh.
Diguéssim que torna a l'edifici, ara estava com amb un edifici provisional,
uh-huh.
un mòdul provisional, i en aquests moments s'ha fet de nou l'escola ubicada al mateix lloc on estava inicialment,
uh-huh.
i aleshores sí que, aviam, diguéssim, cobra una escola que ja existeix, però amb major dotació de recursos, de places i de professionals. Això seria el barri de la Trinitat Vella, efectivament.
Exacte.
El tren. Tenim la nova construcció al barri de Sant Andreu de l'escola La Filadora.
Aquesta seria la nova, no?
Aquesta és nova, sí. I una altra, que aquesta sí que començarà a partir de gener, comença una miqueta més tard, i després tenim l'escola de Navas, que també aquesta començarà també després de les vacances de Nadal. També. I les dues doncs, són escoles de nova creació, i ja sabeu que l'accés a aquestes escoles bressol són per totes les famílies que viuen al districte, la zona d'influència.
El que sí que, clar, guanyem en proximitat, això sí.
Exacte. Sí, ara cada barri disposa com a mínim d'una escola bressol.
Exacte.
En principi, que ara fins ara Navas no en tenia, doncs ara Navas tindrà la seva escola bressol. I qualsevol ciutadà del districte, qualsevol nen o nena, podrà accedir a qualsevol d'aquestes escoles bressol.
Per tant, podem dir que avui comencen les jornades de portes obertes i el 15 de maig seria sí, quan...
Avui encara no comença. Vull dir, mira, a la primera escola oberta seria el 28 d'abril. Sí, avui. Sí, quin d'aquest, avui. I la resta, doncs, bueno, no sé, si vols les dic, vols que te les digui. Però, aviam, es pot consultar, Jo crec que és més embolic ara començar a dir dates.
Clar.
I davant de qualsevol dubte, que les famílies truquin a l'escola Bressol i la direcció del centre o la secretària de l'escola els dirà exactament doncs, el dia i, ja et dic, la majoria, malgrat posen un dia, comenten que són visites concertades.
El que sí que podem dir és que aquella gent doncs, que tingui la possibilitat o vulgui escolaritzar en alguna escola bressol els seus fills tenen algunes dades per poder accedir-hi, no?
Sí, aleshores el que passa és que aquestes dates de preinscripció encara no han sortit. Ara el que poden fer és anar a visualitzar, a veure, a conèixer l'escola bressol. Però encara no han sortit les dates definitives de preinscripció, que com comentava abans, s'espera que sigui la primera quinzena de maig, per any, una mica el que es va... I els criteris de puntuació doncs, també són els mateixos que per a les escoles de segon cicle, de cicle inicial i de primària i secundària.
D'acord.
Vull dir que seran els mateixos. Ells ho veuran, amb el decret de preinscripció surt tot els criteris.
Doncs diguem que són 8 escoles bressol, més la de Can Fabra i la que ja anava.
Exacte, tenim 10 escoles.
Molt bé. D'acord. Doncs si vols aportar alguna cosa més...
No, doncs això, que de moment doncs, estem molt contents perquè penso que les opcions demanades pels pares han estat possibles. I això és important també per les famílies.
Doncs sí.
Poder saber que el que escullen doncs, hi ha una resposta.
Molt bé.
Molt bé. Doncs això seria.
D'acord.
Doncs vinga.
Doncs Pilar Llaunar, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i continuarem parlant d'aquest tema perquè la veritat és que està molt interessant doncs, el fet que els pares doncs, puguin accedir a aquestes escoles i que puguin doncs, veure com a poc el que ells doncs, havien puntualitzat o havien aportat doncs, en els casos que... Doncs, que s'ha produït algun empat o que s'ha produït doncs, alguna compatibilitat, doncs això ha anat a favor dels mateixos alumnes. No?
Exacte. Escolta, perdó, abans d'acabar, sí que una dada que penso que és important, i més vosaltres que sou la ràdio de la Trinitat Vella, doncs que on s'ha detectat un major creixement i una major demanda, precisament aquest any, ha estat aquí a Trinitat Vella, raó per la qual doncs, es farà un grup de més. No sap encara l'escola, però els pares que van demanar en primera opció quedar-se al barri doncs tindran altes possibilitats de poder-se quedar. Perquè a diferència de l'any passat, que va ser el barri de Sant Andreu, aquest any el barri on hi ha més demanda que oferta és el barri de Trinitat Vella.
Doncs això
s'ha estudiat des del Consorci d'Educació, que està la mesura per tal de pal·liar doncs, aquesta situació.
Sí, això vol dir que en aquell període han nascut més nens i nenes?
Amb els anys que corresponen a tenir ara 3 anys, ens hem d'anar doncs, això 3 anys enrere, més de 3 anys enrere, 6 anys enrere, no? Perquè els nens de 3 anys, sí, exacte. Doncs hi ha un alt creixement, que té a veure també amb la immigració, tot s'ha de dir, de les famílies que noves residents que han vingut al barri. I aleshores això sí que... Bueno, doncs amb les places que s'oferten al barri no hi ha hagut suficient.
D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Pilar Llauna, que és tècnica d'educació del districte. I tal com hem dit, doncs seguirem atents a aquestes places que s'obren i tot el que els pares doncs necessitin per estar informats a l'hora d'escolaritzar els seus fills.
Molt bé, d'acord.
D'acord, moltes gràcies.
Una altra, eh?
Adéu, bon dia.
Adéu, vagi bé,
adéu,
bon dia.
Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però no marxeu perquè nosaltres ens fiquem ja directament en terreny esportiu. Fins ara.
No t'escalja un tard, la son em ve passant pel cap. I lletra amb lletra faig paraules, però no em sé explicar. Intento aconseguir tancar els ulls per imaginar com trobar la manera per poder de tu parlar. Sara, tu ets el que m'envolta. No hi ha res que faci sense pensar en tu. Com et mous, com creixes, com aprens i guardes coses noves. El teu geni, el teu encant, les teves mans. Penso quan balles, quan cantes, en quan plores i en quan dorms. I en que si després de tot et tinc a tu és que tinc sort. Dolça és la sal, quan al teu costat sóc. Fred és el foc, si sé que m'hi estàs. Rosa del sol, si et tinc al davant meu. Crema el gel, si en tu estic pensant. Dolça és la sal, quan al teu costat sóc. Fred és el foc, si sé que m'hi estàs. Rosa del sol, si et tinc al davant meu. I és que quan estic amb tu m'ho canvies tot. Explicar-te el que ha passat. Podria dir mil coses que no foren veritat. Però això que és meu serà meu sempre i tu també ho seràs. Si em tens en el teu cap.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Doncs avui hem parlat del petit comerç, hem parlat d'immigració i també hem parlat doncs, de les escoles Bressol que a partir d'avui tenen les portes obertes per tal d'acollir doncs, aquells pares que siguin interessats en escolaritzar els seus fills. I ara parlem ja directament de com ha anat el cap de setmana esportivament parlant. Ho fem amb en Pol Gustens. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Doncs explica'ns com ha anat els resultats del Sant Andreu, perquè em sembla que no acaben de veure les coses clares, no?
No, és una mica... És que sembla que una mica em repeteixi, no? Perquè cada setmana et vinc dient una mica el mateix, de que les coses no canvien i tot continua un estat que sembla que de temporalitat en el qual ni avancem ni anem cap enrere. No. El Sant Andreu va empatar un contra Mallorca B, la filial de l'equip mallorquí, que estava en zona de descens, per tant, en teoria, era un rival assequible per aconseguir els 3 punts, més jugant a casa, sí. Encara que, clar, hem de tenir en compte també que és un rival que juga a la permanència i que també era un dels que necessita molt els punts, no? Però, de totes maneres, era un rival que jugant a casa, i sent un equip que vols anar al play-off i vols pujar de categoria, si més no anar al play-off, doncs en teoria és un equip en el qual has de guanyar. Ja són tres, en els quals el Sant Andreu no pot sumar la victòria contra rivals, diríem, de zona mitja-baixa, per exemple. Fa dues setmanes a casa també, amb l'Alzira, que està en zona d'ascens, diríem, gairebé sentenciat, es va empatar, tornem a empatar a casa aquesta setmana, i fa una setmana vam empatar a Gandia, un conjunt de zona baixa, que d'acord, anar a Gandia és més complicat, però si més no, els dos de casa s'han de guanyar, perquè ara venen dos partits molt complicats contra Hospitalet, que està en zona mitja-alta i que té moltes possibilitats d'acabar en play-off perquè porta una dinàmica positiva des de fa jornades, tot i que va perdre aquesta jornada contra l'Alacant, i després juguem aquí a casa contra el Sabadell, que és el líder de la categoria amb 54 punts. És una lectura d'aquesta banda pessimista, però de l'altra, aviam, s'ha de dir que continuem a 2 punts de la quarta plaça, que som 5ens amb 49 punts, a 2 del quart, que el Sabadell, sí que és cert que fa una jornada teníem el líder, el que era el Badalona, el teníem a 4 punts, i que ara tenim el Sabadell a 6, però bé, queden 7 jornades i en cas de que encaréssim un parell de partits o tres amb victòries consecutives, jo crec que acabaríem amb play-offs si aconseguim. De fet, és que clar, portem 7 jornades sense perdre. Set jornades sense perdre i continuem allà dalt. Passa que sembla que ningú es vulgui distanciar ara una mica el Sabadell, però ningú acaba de distanciar-se. Per exemple, van empatar Oriol i Badalona aquesta setmana. No hi ha ningú que estigui demostrant una certa poderositat respecte als altres. I a Sant Andreu, doncs mira, va fent, ara és cert que volem tornar sense perdre, però també sense guanyar, i en aquest cas continuem a zona d'això, a dos puntets, i
no sembla que la cosa millori gaire, no?
No, ja, pel joc de l'equip no ens podem queixar, perquè déu-n'hi-do el que juguen. És un equip de la categoria que mira, més o menys té un bon tracte de pilota, va buscar l'atac en tot moment i intenta jugar bé i fer passar bé els aficionats. Passa que també ahir vam tenir mala sort, comencem guanyant 1-0 minut 2, amb gol de Moyano després d'un corna cedit per Llobet, i després, quan millor estàvem, ens van fer el gol de l'empat. I ara el gol de l'empat, la minut 30, una jugada aïllada, doncs a partir d'allà ens va costar moltíssim. Aquest Sant Andreu, t'haig de dir que, home, ho sabem ja fa jornades, que no tenim l'equipàs que tenim l'any passat, que ens falta una referència nata que marqui gols, perquè els davanters que tenim no marquen gols. Per altres coses, però gols no marquen. Sí. Tot i així, som a dos puntets de la quarta plaça, doncs mira, oli en un llum, intentar acabar bé la temporada, si Déu vol entrar al play-off, i si, mira, tens la possibilitat de guanyar els 4 últims partits, entrar al play-off amb dinàmica positiva i t'il·luminen les llums al play-off, i tens moltíssima sort, perquè també hem d'entrar amb tema sort, amb tema arbitratges, que de fet no van acompanyar gens en el partit d'ahir, perquè hi va un penal claríssim d'aquells que no admeten dubtes l'últim minut, que no es va xiular sobre Llobet. Si tot acompanya, doncs mira, podria ser un ascens gairebé inesperat, però haurem d'esperar a veure què passa.
Sí, de fet, vam estar escoltant el Jordi Gurtasso en el moment en què va acabar el partit, ho vam estar escoltant per la ràdio, i evidentment doncs no estava en el seu millor moment, no estava eufòric.
El Jordi és més pessimista que jo. Jo crec que podem fer quarta plaça sense problemes i que farem play-off. El Jordi crec que ho veu més malament.
Sí, sembla que a mi que sí, pel que vam estar escoltant ahir la retransmissió. I també com estan les altres classificacions?
Doncs pel que fa a waterpolo i bàsquet, et citaré que demà escoltis a les paraules d'esport amb l'Andreu Merín i l'Alfredo Moniente, i destaquem únicament el tema de la muntanyesa, que bueno, comentàvem feia jornades que estava molt bé, perquè just puja de primera catalana a tercera i ja estàvem en primers i segons. Ara, malauradament, primera jornada ja en la qual caiem dels llocs de promoció, perquè vam perdre 4-1 al camp de la Llagostera, que és el líder. Bé, em sembla que han patit una davallada, però esperem que puguin refer-se'n i sí, també disfrutar el play-off. Sí, seria ja interessant, no?, que els dos equips més propers a la nostra zona doncs fessin play-off, una per pujar a segona B i l'altra per pujar a segona divisió A.
Doncs esperem que els hi vagi bé.
Esperem que sí, Jordi.
Vinga, doncs Pol, moltíssimes gràcies i ens retrobem la propera setmana.
I això, i demà per les d'esport a partir de les... a la tarda, no? A les 5.
Sí, a les 5 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella.
Vinga, fins demà.
Molt bé, fins demà, vinga, adéu. Que vagi bé. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Recordar-vos que tenim dues vies de contacte, una és la que és el telèfon, el 93-345-6454, i l'altra que és el mail informatius@rtv-migfm.com. Dues adreces de contactes a les quals us podeu dirigir si ens voleu fer arribar les vostres queixes, dubtes i suggeriments i fins i tot la vostra opinió. Doncs ara volem repassar una mica quins són els actes que hi ha aquests dies als diferents barris. Comencem parlant de l'exposició de grafitis que realitza el Centre Cívic de la Trinitat Vella.
El Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, us ofereix aquests dies una exposició de grafitis, l'expressió urbana per excel·lència, perseguida, qüestionada i alhora admirada i innovadora. Això és a diferents espais del Centre Cívic.
Molt bé, i ara ens anem cap a la nau Ivanov, cap allà a la Sagrera, on trobem Allà on et trobis, una nova creació de la companyia Croma.
Allà on trobis, demà a les 9 del vespre, a la nau Ivanov, es pot reconstruir i solidificar una identitat de parella quan la pròpia identitat individual és inestable a causa del buit de la vida actual envaïda pels mass media? Sí, només excavant el passat, despullant les històries, un passat ple de memòries individuals i compartides sobre esdeveniments notoris, on està oculta la substància original del seu amor. Els han de cavar per sobre de la saturació de mentides que han anat cobrint els seus records individuals i de parella, però per suportar la frustració a mesura que descobreixen la veritat de les seves històries, es reinventen en altres personatges per tractar de la falta de comunicació de la vida actual. Entrada 6 euros, amics de la noiva, no? 4 euros.
I no ens movem de la Sagrera, continuem al centre Garcilaso, on trobem dins del cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, Contes del Cel.
Al centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix demà a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Sac de Rondalles, Contes del Cel, a càrrec de Raquel de Manuel Mur, per a una mainada a partir de 4 anys i l'entrada és gratuïta.
Més coses, concurs de disseny i imatge dels actes de celebració del 25è Trofeu Futbol Sala Arrels.
Enguany es celebra l'edició número 25 del reconegut Trofeu Futbol Sala Arrels. Per celebrar aquest efemèride, des de les AEFAS Arrels, prepara un programa d'actes que començarà aviat. La vostra col·laboració és important per donar a conèixer el concurs per dissenyar la imatge de tots els actes de celebració d'aquest 25è Trofeu Futbol Sala Arrels. És un concurs obert a totes les persones de qualsevol edat del barri de Congrés i del districte de Sant Andreu que desitgin participar. El termini de presentació acaba el 31 de març.
I més coses, anem a una altra exposició, en aquest cas una exposició de fotografia que es diu Silencis que parlen i que es fa a la Nau Ivanov.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures número 28 us ofereix de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre l'exposició de fotografia Silencis que parlen, entrada gratuïta.
I ara coneguem una exposició de fotografia també que fa referència a Palestina i que es diu Històries de Resistència i es fa a la Nau Ivanov.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix de dilluns a divendres l'exposició de fotografia Palestina, Històries de Resistència. Dilluns de 5 de la tarda a 7 del vespre i de dimarts a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre.
Doncs es tracta d'una presentació a càrrec del Servei Civil Internacional de Catalunya i que ens parla d'això, de Palestina. Anem a una altra exposició, la vida de la dona i els infants al Vietnam, Índia i Nepal es realitza a Can Fabra.
El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre l'exposició La vida de la dona i els infants al Vietnam, Índia i Nepal. L'autora de les fotografies és Marta Ricard. Ha seleccionat aquelles fotografies que transmeten més emoció i sentiments, aquelles que més sensacions, impressions i que reflecteixen la seva manera de viure i la seva cultura. És a davant de l'auditori i l'entrada és gratuïta.
Més coses, exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians.
El casal de barri de Congrés Indians al carrer Manigua número 35 us ofereix cada dia de dilluns a diumenge fins al 31 de març l'exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians. A través de fotografies i del testimoni de veïns del barri coneixerem el passat de Congrés Indians, recordarem vells temps i ens deixarem endur per la nostàlgia. Horaris de visita de dilluns a dijous de 17 a 20 hores, els dissabtes de 10 a 1 de la tarda i de 5 de la tarda a 8 del vespre, els diumenges de 10 a 1 de la tarda i els horaris de projecció de vídeo són els dimecres a 6:45 del vespre, els dissabtes de 12 del migdia a 6:45 del vespre i l'entrada és completament gratuïta.
I una altra exposició ens porta cap al 6è Trofeig Pere Gaspar que realitza el Centre Cívic de Sant Andreu.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix de dilluns a dissabte fins al 2 d'abril l'exposició del 6è Trofeig Pere Gaspar. La secció de fotografia de l'Associació Excursionista Muntanya, l'AEM, organitza per 6è cop el seu concurs de fotografia Trofeu Pere Gaspar. L'exposició recull una selecció de les millors fotografies presentades a concurs. L'horari és dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 2 i de 4 a 10 i dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 10. L'entrada és gratuïta.
Molt bé, doncs recordar-vos que també continua l'exposició 25 anys de màquina que baja a Can Fabra i l'exposició Expressions d'art urbà, la mirada dels joves al casal de barri de Congrés Indians. Nosaltres que ens acomiadem, donem les gràcies a l'Anna Preses.
Moltes gràcies a tothom.
I també a Mireia Gutiérrez.
Molt bona
Nosaltres
tarda.
Ens acomiadem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Bona tarda.